cafè i 5 minuts més.
L'Associació Catalana per una Pesca Responsable ha marcat 4 taurons al Cap de Creus aquest cap de setmana per fer-ne seguiment. En concret, es tracta de 3 tintoreres i un sol raig. Aquesta és la segona vegada que s'aconsegueix marcar aquests exemplars a la zona, després d'una primera sortida just fa un any que va servir per col·locar senyal GPS a 7 exemplars. 4 pescadors olotins han participat d'aquesta experiència, un d'ells és en Jaume Casamitjana. Què tal, Jaume, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Jaume, com va ser aquesta experiència? Perquè realment participar d'una iniciativa d'aquest tipus no es fa cada dia, no?
Doncs no, va ser una mica casualitat de conèixer un dels biòlegs responsables i bé, tenien ja tenien tot tancat en barques, però bueno, ens va convidar i érem una barca més i bueno, va ser, la veritat, una experiència boníssima, molt bé.
Jaume, com es pesca un tauró?
La pesca no és complicada, però té la seva tècnica. O sigui, com funciona? Es tracta de que aquests taurons poden estar fins a 300 metres de fons i es tracta de que han de pujar fins on tens la barca. O sigui que el que fem amb sardina, s'ha de fer un triturat de sardina, sobretot triturat, no, o sigui, ha de quedar ben xafada, ben petita, que no quedi a trossos, perquè si queda a trossos, podríem dir que el tauró es va tipant i al final no t'arriba allà on t'ha d'arribar. I es tracta de fer un rastre, un camí de sang. Amb aquest triturat és un camí de sang de la sardina. I després, un cop tens aquest triturat, cada 30 segons, cada minut, vas tirant una cullerada dintre el mar i et va deixant aquest rastre que et va baixant avall, 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 amb un camí perpendiculadíssim de la barca fins al fons, i un cop ja tens això és qüestió de col·locar les canyes. Nosaltres portàvem 3 canyes, les vam col·locar la primera a 20 metres, la segona a 15 i l'altra a 5. Per separar-los ho fem, això es fa amb un globo, o sigui, agafes la línia, la primera canya de 20 metres i poses un globo i la deixes amb el carret obert en marxa fora de la barca, i quan el tens a una distància d'uns 30-40 metres tanques el carret i el globo manté l'esquer, que és una sardina sencera amb l'am, a 20 metres. La segona la col·loques més cap a tu i la tercera a tocar la barca. I durant tot el dia, doncs, bueno, això, anar tirant una mica d'anar fent rastre, cullerades de sardina, i bueno, i esperar que hi hagi sort i esperar que vagin pujant els taurons. No és complicat, però té la seva tècnica, perquè les canyes han d'estar totes alineades seguint aquest camí que estàs fent, i bàsicament és això.
Quanta estona, Jaume, pot trigar un tauró en fer acte de presència?
Nosaltres vam començar, eren les 9 del matí, i el primer s'agafava cap a les 11 i nosaltres al cap de moment també, o sigui que un parell d'hores van tardar. Estaves allà un parell d'hores que, bueno, durant tot el dia vas tirant la sardina. I és això, un parell d'hores, normalment, 2-3 hores, cap al migdia van sortir els altres. Depèn de ser i són. Depèn de la gana que tinguin i el rastre que deixis, si el fas més ben fet o menys. Que puguin anar seguint fins a dalt l'embarcació. Un parell d'hores van tardar.
Vosaltres vareu veure com els taurons rodejaven la vostra barca. Això no impressiona una mica?
La veritat és que sí, perquè era la primera vegada que anàvem. I sí, ens va anar pujant, vam tenir sort de pujar-ne un, que és el que vam agafar, que va fer 120 centímetres, 122, i ens va pujar fins a dalt, que inclús nosaltres aquell moment menjàvem i li vam tirar pa, i es va menjar el pa, o sigui que va pujar fins ben bé a la superfície, i després al enfonsar-se una mica més seguint el rastre, vam tenir sort de clavar-lo amb una de les canyes. La veritat és que sí, fa una mica d'impressió, som guapos.
De fet, estem segurament molt influenciats, no?, per les pel·lícules i per tot el que envolta el món del tauró. Sigui com sigui, quan el tauró pica la canya, has de tenir el pols molt ferm, no?, perquè, clar, es tiren fins a intentar-la petar, no? Com funciona?
Sí, clar, ja vas amb uns equips potents, una canya i uns carrets amb un fil gruixuts, però sí que la primera estirada, bueno, les canyes les tenim lligades a la barca per si no hi ha temps que no se l'emportessin. La primera estirada és molt forta i després és qüestió de tenir el carret regulat, que puguis anar deixant fil, i el tens que anar cansant. El vas cansant i després és quan no pots pujar fins a la superfície.
Quanta estona pots trigar a cansar un tauró?
Aquest nostre vam tardar uns 5 minutets. No són animals, per exemple, si agafes una tonyina, són molt més elèctriques i més valentes, que pots tardar una hora o tres quarts d'hora, però aquests, com que són molt llargs, tenen moviments més lents i es cansen més de seguida. Però, per exemple, un altre company que em va agafar un que feia més de 2 metres, aquell va tenir més feina. Inclús li saltava sobre l'aigua, va ser una batalla bastant guapa. Mm. Sí, sí. El nostre va ser una família joveneta i bueno, va ser senzill.
A quina profunditat estan aquests animals?
Ells, el seu hàbitat és, els pots trobar de 60 a 300 metres, però tenen tendència més a estar a 300 metres que a 60. 60 es mouen per si han de buscar menjar, es mouen més. Però estan bastant fondos. Nosaltres allà on pescàvem hi havia 350 metres i bueno, els vam trobar allà. Estan bastant fondos.
T'atreviries a dir si són inofensius per les persones?
Jo crec que sí, vull dir, sempre és això de les pel·lícules, no? que fan com mi Japó, no? Però que ataquen, però segons diuen, no, i aquesta espècie, la tintorera, no té cap perill de res, però més que res és això, l'impressió que dona.
Com són físicament aquests taurons? Com són les tintoreres?
Són molt allargats, amb una cua molt i molt alta, molt ampla, i és això, d'un moviment sembla com un cuc, i més o menys, molt llargs i moviments com una serp, per dir alguna cosa. No són, ja se'l veuen tots ells que no són agressius, però bueno, i mires la cara i mires la boca, doncs la veritat és que sí, fa una mica respecte.
Per tant, una queixalada d'un tauró d'aquests no ens faria cap mena de gràcia, m'imagino, no?
No, esclar, a l'hora de pujar, quan els biòlegs els van pujar dalt, doncs han de vigilar perquè li han de treure l'am, i qualsevol moviment d'aquests animals has de pensar que són com ganivets, tenen unes dents molt afilades. I, esclar, encara que no vulgui atacar, s'han de vigilar. Sempre, els animals sempre s'han de vigilar.
Bé, i el que ara això tampoc ha de servir perquè qualsevol persona, diguem de que inexperta, es dediqui a pescar aquests taurons o a intentar-los pescar, perquè, clar, evidentment, això té uns riscos importants, no?
Clar, sí, ja per començar està completament prohibit. És un animal que està en extinció, vull dir, no es pot pescar, però si hi ha algú que està pescant altres coses i també li pot picar, està pescant tonyines, li pot picar un, bueno, doncs ha de tenir les seves precaucions i tenir en compte que s'ha de tornar a alliberar. No te'n pots emportar, això sí que és de lògica.
Jaume, tornareu a participar en la propera convocatòria per marcar justament aquests animals?
Sí, ara el dia, no sé si és el dia 8, ara aviat es tornarà a fer la segona jornada i sí que hi tornarem a anar-hi. Serem, no sé qui serem a l'embarcació, però jo segur, i portem un paio de companys més i a fer el mateix, anar tirant sardina i a veure si tenim sort com aquesta última vegada, que ens va anar molt bé.
Jaume, quin és el principal objectiu d'aquest tanteig, d'aquesta investigació de les tintoreres?
Bueno, això, com que abans no hi eren aquí al Mediterrani i ara se'n troben i ja fan vida aquí, no és una espècie migratòria sinó està dins del Mediterrani. Ara aquest temps puja més aquí al nord i la resta de l'any està més cap al sud. El que fan és un seguiment de veure la seva ruta, els hàbitats, seguir, saber una mica més la vida d'aquests dins del Mediterrani. I bàsicament és això, i és el segon any que es fa, i el primer any no va anar gaire bé perquè els xips van deixar de funcionar, i aquest any han fet servir altres sistemes. Un dels sistemes és un xip acústic que li van posar amb un tanyet a dins de la pell, i després amb els altres li van posar a l'aleta un sistema que d'aquí un any es desenganxa i puja a la superfície, recullen el xip i després allà hi ha tota la informació del que ha fet aquest animal tot l'any.
Quedaríem parat, suposo, Jaume, de la quantitat d'animalons de grans dimensions que transiten pel Mediterrani sense que en siguem conscients, oi?
Doncs la veritat és que sí. La veritat és que hi ha animals. Jo ara ja em banyo a les platges i prou. Allà on hi ha gaire aigua, on hi ha gaire aigua ja no m'hi poso, perquè he vist animals molt grans, mantes molt grans, a vegades estàs a la nit pescant i veus tallams, no sé, no m'imaginava que haguéssim, sí que hi ha moltes espècies, però animals tan grans no me'ls imaginava.
Això seria conseqüència del canvi climàtic?
Sí, jo crec que sí, perquè hi ha espècies que sí que estaven més cap al sud, no? inclús a l'Atlàntic, però s'han ficat dins del Mediterrani i amb les temperatures i el menjar que troben, hi ha molt peix petit, i és això, de fet, els grossos van a l'arrel petits, i si hi ha menjar es queden. I és això, és el canvi climàtic.
Jaume Casamitjana, pescador que ha participat, precisament pescador olotí que ha participat juntament amb tres olotins més en aquesta experiència de conèixer de més a prop les tintoreres. Gràcies per acompanyar-nos als 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
De res, bon dia.